Versió estiu, amb Xavi Rocamont.
¿Y cómo se llama el afortunado?
Jean-Pierre Pollin. Rachid Abdul Mohamed Benassem. David Maurice Isaac Benichou.
Una sonrisa. Veo a dos que no sonríen. Quietos.
¿Y si les invitamos por Navidad?
¿Las Navidades en casa de tus padres?
Evitemos los temas controvertidos. Israel, el Dalai Lama, el Burka...
És el tràiler de la pel·lícula Pero Dios mío, ¿qué hemos hecho? Una pel·lícula francesa que explicava la història d'un pare blanc ultraconservador que veia com els seus fills i filles s'emparellaven amb persones d'altres races i d'altres ètnies. Doncs bé, a aquesta hora de la tarda dedicarem una estona a parlar de prejudicis i concretament de prejudicis relacionats amb el color de la pell o amb la procedència. Som racistes? En som conscientment? En parlarem amb quatre persones que, malgrat haver nascut aquí o fer moltíssims anys que són a Catalunya, que hi viuen, que parlen en el català, es troben sovint en situacions que, home, doncs que tenen difícil explicació. Ja els tenim a tots quatre a l'estudi. Una d'elles és la Desiree Vela Lodebe. Què tal, Desiree? Ho he dit bé?
Vela Lodebe.
Ui, ja sabia jo que en un moment hi hauria la primera... I a la primera hi ha hagut la primera errada, ja que sembla, eh? Això és la ratxa que... Doncs ella ens acompanya, que és fàcil. La Laia Casas, què tal? Laia, com estàs?
Hola.
El Zuhair El Hayran... Com estàs, Zuhair?
Sí, molt bé.
Molt bé, bona tarda. I l'activista Laia Muñoz. Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb tots quatre parlarem de la temàtica, intentarem, jo crec que, trobar resposta a preguntes que ens fem nosaltres quan hem de parlar de temes, doncs, que moltes vegades jo crec que fins i tot nosaltres ens posem topalls o barreres, quan potser és més fàcil tot plegat, no?, quan hem de parlar de certes històries amb gent, doncs, que té, sí, un altre color de pell, o pel nom que veiem escrit, doncs, potser diem, ui, a veure com tracto aquesta temàtica. És més fàcil tot plegat, no?, o què?
Sí. Jo crec que sí. Definitivament és molt més fàcil, no? Moltes vegades, sobretot quan et veuen, no?, la pell en sec, no?, esdevé una frontera, no?, llavors... com que et veuen la pell diferent, més fosca, és com, no, ja directament m'hi adreço en castellà, o sigui, cas que no m'entengui. Moltes vegades jo entro directament parlant en català, però tot i així em continuen parlant en castellà.
Canvien un altre cop l'idioma, sí, i se'n tornem-hi.
Sí.
I malgrat tu tornis a respondre en català,
sí,
no hi ha manera.
Exacte.
No hi ha manera. A veure, que no hem dit què fa cadascun d'ells.
Sí, Xavi,
eh?
Potser estaria bé que cadascun d'ells ens expliqués una mica la seva història. Potser podem començar per la Laia Muñoz. Laia, explica'ns una miqueta.
Bueno, el meu cas és que jo sóc adoptada. Jo vaig néixer aquí a Barcelona i em va adoptar una família, i llavors tinc la meva família biològica, que la vaig conèixer fa res, fa com a 4 anys. I, bueno, em dedico... Jo treballo a l'administració pública, i la meva situació és que he tingut com un retrobament amb el que és la afrodescendència, tot el que és la negritud, i a partir d'aquí he suposat un abans i un després. Aleshores, el fet de conèixer la família et fa replantejar moltes qüestions, molts dubtes, moltes preguntes que vols donar resposta, i a partir d'aquí vas coneixent, doncs, gent com la de Cire, no?, que la vaig conèixer a la comunitat afrodescendent, i tens com unes inquietuds que abans no hi eren, no?, per lo que és Àfrica, els orígens, la cultura... I és un descobriment, realment. És un procés.
Perquè tu, de petita, a l'escola, per exemple, devies ser l'única persona negra de la teva escola.
A l'escola, que anàvem juntes,
sí,
tu i jo.
Sí, sí. A classe,
era,
sí,
la,
sí,
única persona negra.
I com es viu això? Una persona, clar, de, molt petita...
Sí. Clar, la meva situació era... Jo tenia dos germans més grans, que eren blancs. Aleshores, ells com que em protegien molt... de certs comentaris, però tot i així m'arribaven la típica cançó de jo soy aquel negrito, no?
Sí.
Això ho hem viscut, els que som negres l'hem viscut. I a mesura que vas creixent, doncs vulguis o no, que és com una gota, com una pluja, no?, que va calant, que no li dones gens d'importància, però quan van passant els anys t'acaba afectant, no?, i acabes pensant, això que jo vivia massa normal no era, no? Si hagués tingut el color de pell blanc, potser no m'hagués passat situacions, petites situacions, amb les quals ara mires enrere i dius, ostres, és racisme? No és racisme? Jo ara em faig aquesta pregunta, cosa que abans no m'ho plantejava.
La Desiree, explica'ns la història.
Jo sóc nascuda a Barcelona, de pares de Guinea Equatorial, que també porten tota la vida aquí, i també treballo a l'administració pública, a més em dedico a l'activisme, Soc divulgadora de discursos afrofeministes, faig xerrades. Tot just avui he anunciat la prevenda del meu primer llibre, que es titula...
Ho hem vist a Twitter.
Vista.
Ets molt activa a Twitter.
Sí, sí, molt. I justament el llibre es titula Ser mujer negra en Espanya, i parlo, no, de moltes de les coses que comenta la Laia, de totes aquestes situacions en les que et trobes pel teu color de pell.
Mm-hmm. Següent història. A veure què ens explica el Zuhair El Jairan. Ell sí. És escriptor. De fet, ets escriptor, tu.
No, soc periodista.
Ah, això, sí, perdona, soc periodista sí. I investigador de la Universitat Pompeu Fabra, oi?
Exacte,
que
sí.
Explica'ns, quina és la teva història?
Bé, jo vaig venir de gran, des del Marroc, per continuar els meus estudis universitaris aquí a Barcelona. I per mi sí que va ser un gran canvi, un gran xoc cultural, no? De venir d'una societat o d'una cultura molt diferent amb aquesta, sobretot que jo soc de Tetuán, que és una ciutat més o menys petita al nord del Marroc, i sí que aquest xoc també em va ajudar sobretot a créixer com a persona, no? Mm-hmm. Perquè hi ha moltes qüestions que en mi doncs han canviat entre ara i el noi de 19 anys que vaig arribar, i hi ha una molta diferència. Però, tot i això, crec que l'essència la segueix mantenint.
Mm-hmm. I la Laia Casas, que és estudiant universitària?
Sí, jo vaig néixer a Xina, en una ciutat del sud que es diu Guangzhou, i actualment estic estudiant a la Pompeu Fabra, també, i estic estudiant una carrera de lletres, que és traducció, interpretació i llengües aplicades.
Mm-hmm.
I porto aquí des de que tenia un any, o sigui, com que hi porto tota la vida.
Sí, sí, perquè aquell primer any no el recorda ningú, o sigui,
exacte,
que pràcticament és això, és tota la vida aquí a Catalunya. Doncs va, per tots quatre, som racistes? Des de la vostra experiència, des del vostre prisma, vivim en una societat racista?
El silenci incòmode?
No. Jo crec que sí.
Sí, eh?
Potser és un racisme involuntari, sense intenció de fer mal, però una mica de racisme sí que hi ha.
Esteu d'acord, eh? Tots esteu d'acord. És a dir, no hi ha ningú que estigui en desacord del que diu la Laia ara.
A mi m'agrada més parlar de comportaments racistes, no? Perquè moltes vegades són molt sutils i no ens n'adonem, no? I fins que no prenem consciència, no som conscients que allò és un acte de racisme.
Posa'm algun exemple, perquè segurament li passi a molta gent, que caigui en aquestes actituds racistes sense adonar-se'n o sense pensar-ho.
Clar, a mi el tema de la llengua catalana, com deia, contava la Desi, em passa moltíssim, és el que més m'afecta, no? Però traient d'això...
Que la gent no et parla en català, eh?
Directament em canvia al castellà, llavors jo ho trasllado en català. I per què pressuposen, no?, que una persona negra no pot parlar català, o el comentari de què bé parles català, diguéssim que vivim amb això contínuament, no? I a mi aquest m'afecta personalment, però altres exemples, no?, amistats, potser més als nois els hi passa, no?, està en un autobús, està en un metro, que la dona del costat agafi el bolso, no?, i preguntes... En sèrio, si fos blanc, això ho faries? O no ho faries? No?
Us hi trobeu, en aquestes situacions que explica ara mateix la Laia?
Mm, sí, 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 sí. El que dèiem, no? Canviar d'idioma, felicitar-te, no? Jo, que treballo a l'administració pública, estan atenent al públic, que vingui algú i et digui, et felicito, estic molt orgullosa. Per què te n'has d'enorgullir? Si he nascut aquí, no té cap mèrit, té el mateix mèrit, jo també et podria felicitar tu, llavors, no? Llavors són aquestes coses que dius, en realitat, m'hi he de trobar, no?
Clar.
Però jo el que apuntaria és que, sí, la societat és racista, però perquè el racisme, igual que el masclisme, és una estructura, és estructural. Llavors, hem de tenir clar que venim, no? La societat en la que vivim avui dia és una societat que evoluciona d'un regnat que era un imperi, que tenia colònies i que fins fa dècades encara es mantenien territoris colonitzats. Llavors, desprendre's d'allò portarà temps. Llavors, mm-hmm, és normal que quedi encara molt de racisme, igual que queda molt de masclisme per erradicar i per... No, per corregir.
Per lluitar contra això, sí, sí. I quan us trobeu situacions com aquestes que ara comentàvem, reaccions d'aquest tipus, com reaccioneu vosaltres? Intenteu fer pedagogia? Depèn del moment en què us trobeu? Ja passeu? Com reaccioneu?
Jo normalment intento fer pedagogia, no? Perquè, clar, també és una mica el meu perfil entrar dins d'aquí, no? Perquè és el que potser és el que em toca, però clarament cadascú pot tenir un mal dia i no reaccionar bé, no? Segons quins comentaris o idees, no? Potser la gent, el que més jo vaig percebre, doncs, potser, per exemple, un dia estava en un bar i també hi havia un home que em va dir que, bueno, que todos los moros vienen para robarnos nuestras mujeres. Llavors, aquesta frase, que ja és igualment racista i masclista al mateix temps, perquè, clar, les dones tampoc són propietat de ningú, almenys són lliures, com, uh-huh. com tal, doncs sí que és una situació que a vegades et queda una mica que no saps què respondre exactament. Si realment dir que sí, jo soc del Marroc, ja és entrar en un conflicte, no? Doncs a vegades passes, no? Perquè
millor, no? Millor passar i perquè tampoc, segons com em sembla, que aquesta frase, que la pronuncia, no ho arreglaràs. És
sí,
a dir, que
no,
per molt que intentis debatre, ho tens complicat, eh? Quan arribes a una situació així, em sembla que ja pots passar-te dues hores o dues classes de les teves, que després em sembla que tindrem més complicat.
Xavi, hem buscat exemples de racisme habitual a casa nostra i això és el que ens han explicat. Comencem amb el cas de la Cristina.
El primer any de carrera jo estudiava a la Pompeu Fabra, a la Facultat de Traducció, que en aquells temps quedava just a les Rambles. En aquella època va haver-hi un creixement notable a la ciutat de prostitució de noies d'origen africà, en la seva majoria nigerianes, i jo havia quedat amb les meves amigues per anar a sopar, amb les meves companyes, estava en una cantonada, simplement, havíem quedat a la cantonada del carrer Hospital amb les Rambles, i em va venir un tio a demanar-me el preu. Pues jo no sabia ni ben bé de què es tractava, però jo tenia 18 anys, ja et dic, no estava acostumada a aquesta mena d'interaccions i sí, em van dir que quan cobrava.
Una situació força desagradable.
I que no sorprèn.
No.
Pel que veig a les cares a la taula, no sorprèn gens.
Jo he viscut també aquesta situació, però jo l'he viscut en una altra àrea. Jo he vist tocant al Camp Nou
sí.
i a les universitats, no? Allà a Diagonal, jo feia oposicions i anava a estudiar cada dia a empresarials, econòmiques. I clar, fas el camí, no? Del Patxà, al Camp del Barça, vas pujant, i cotxes que se m'apropaven reduint la velocitat i jo em girava, o sigui, ja m'imaginava qui era el que pretenien, no? I moltes vegades, algun cop, m'han arribat a fer tal, no sé què, i jo, bueno, girava el cap perquè sabia que m'exposava. Quan passava per allà, sabia que m'exposava a aquesta situació.
I t'has plantejat de deixar de passar per allà? O havies de passar-hi sí o sí?
Bueno, vaig aprovar les oposicions i vaig deixar de passar per allà. Però soc conscient que per aquella zona, que és on t'he vist també, m'ha passat aquesta situació.
Mm-hmm. Sí. Més històries.
El Marc ens diu
perdona,
això.
Per cert, que si teniu històries com les que estem explicant, si voleu dir qualsevol cosa, opinar sobre aquest tema, ja ho sabeu, a través del Twitter del programa o a través del Facebook ens podeu explicar o les vostres experiències o senzillament el que penseu quan esteu escoltant el que estem explicant.
Una altra experiència, la del Marc.
D'anècdotes n'hi ha mil. Bueno, des de ser perseguit al Mercadona pel segurata, a que les senyores em felicitin pel meu català en el bus, totalment gratuïtament. Jo què sé, a que em pari la policia o vagi a buscar algú a l'aeroport i em parin directament, en plan, què faig aquí, que bla, bla, bla. Jo què sé, aquest tipus de coses. Vull dir, és que n'hi ha mil.
N'hi ha mil i molts estem habituats a escoltar-ho d'altres països i ens posem les mans al cap, però clar, és que aquí veig que també passen aquestes coses, no? Aquí també ens trobem històries d'aquestes.
Sí, és curiós, la Lucía Suembo Mío, que és periodista, ella és mestissa, també fa xerrades sobre com es tracta l'afrodescendència als mitjans de comunicació i en una part de la seva xerrada precisament diu d'això, no? Com moltes vegades als telenotícies s'ha parlat, no?, del Sinterklaas d'Holanda, no?, tot el problema que hi ha amb el personatge de Pedro el Negro,
uh-huh.
i això es veu superclar, no?, però aquí tot el que es fa, no?, amb els anuncis, el Colacao, i totes aquestes coses, això no es veu.
No en soc conscients perquè està com dins del nostre missatge habitual, no?, dins del missatge que gastem.
Més exemples, el del Santi.
Un dia estava en la Meridiana, seria la 1:30 de la noche, i estava esperant un taxi perquè tenia prisa, i se acercó un taxi con la luz verde, y a eso de unos 2 metros más o menos, antes de llegar hacia mí, quitó la luz verde, me miró y tiró para adelante y habían unas chicas a unos 50 metros mío y encendió la luz verde después de pasar de mí, cogió a las chicas, pero eso es lo habitual. Cuando tú estás esperando un taxi en según qué sitios, si te ven negro, pues no te cogen.
I parlant de taxis, també ens ha enviat una nota de veu al Kandarp, que és de l'Índia, i ens explica la conversa que va tenir amb un taxista que el portava cap a casa. Ell tornava d'una festa, anava amb tres roses a la mà, que li havien regalat en un sopar, i va demanar al taxista que el portés cap a casa, al nord de Barcelona, però el taxista tenia una altra proposta per a ell.
Jo dije, por arriba, cerca de calle Moragas, y él me dice, el taxista, muy amable, ¿por qué arriba? Tienes que ir ahí abajo en el centro, ahí está la gente, ahí está la fiesta. Yo dije, sí, sí, gracias, pero no, ya no tengo ganas, estoy muy cansado. Y me pregunta, después de hablar sobre otras cosas, muy simpático, y me pregunta, ¿y qué tal la venta? Primero yo no entendí muy bien por qué la venta. Intenté buscar si la palabra venta significaba otra cosa que la venta y al final pensé, no sé, quizá yo parezco un poco empresario. Y cuando tú no sabes nada, dices bien. Entonces yo dije bien. Al final, después de unos minutos, me di cuenta, porque él también me decía que tienes que ir ahí abajo, ahí hay gente, ahí puedes hacer más caja. Y ahí me di cuenta qué significaba la venta. Yo vi a mis flores y yo dije, no vendo estas flores, es un regalo. Y él empieza a pedirme perdón. Aún muchas veces me acuerdo esta frase, ¿qué tal la venta? ¿Qué tal la venta? A veces pienso, debería haber dicho que no muy bien, debería haber vendido una de estas flores y conseguir un descuento en el taxi.
Quina història, la del Kandarp. Estem aquí...
Mans al cap, algun somriure... també, de fet, el Kandarp ens ho explicava amb un somriure a la boca, s'ho va prendre bé, ell... Però són històries que hem anat recollint, d'algunes com les que explicava fa uns moments. Què penseu quan escolta tot això?
Que no és res estrany, que tothom s'ha trobat amb aquesta situació, gent que té una aparença diferent. Jo mateixa, per exemple, recordo que tenia potser 14 anys... i que una nena, jo estava plegant unes tovalloles que era estiu i les estava recollint després d'anar a la platja i una nena passa per allà, ai, que ets la cuidadora de l'Anna, que és la meva germana. Jo, clarament, era molt més petita que la meva germana i li vaig dir, no, jo sóc la seva germana.
Clar, és que ens traurà el somriure, però és que ens hi trobem sovint, i fins i tot amb el vocabulari jo crec que també hi haurà alguna mostra de paraules que diem malament o que no som prou precavuts a l'hora de parlar-ne, no?
Sí, moltes, per exemple això és de gitano, això clarament és una expressió molt, molt racista que de fet la vaig sentir l'altre dia i la vaig sentir una persona que et sorprèn d'alguna manera que no sigui conscient que aquesta expressió, com està tan endins del nostre llenguatge, uh-huh, el llenguatge que s'ha servit, doncs la gent no és conscient que aquests comentaris doncs, són racistes i que pot ferir els sentiments de la gent, no? I jo crec que potser hem d'intentar doncs, corregir aquest llenguatge, no? Cada cop més, perquè sobretot si ve, per exemple, de persones amb alt nivell cultural, no? Uh-huh. Perquè potser de menys es pot entendre que la gent no tingui la consciència suficient d'entendre totes aquestes maneres de parlar, perquè clar, també o almenys el que jo veig és que tampoc podem jutjar les persones perquè no sàpiguin. Jo crec que en aquest sentit sí que és molt important fer pedagogia i explicar-los les coses a la gent, perquè realment molta gent jo crec que fa aquests comentaris o té aquestes reaccions perquè realment no és conscient del que està fent. No crec que sigui perquè té, diguem-ne, un mala llet, per dir-ho amb claritat, perquè crec que no és aquesta situació, almenys el que jo sento o el que jo percep.
I vocabulari del dia a dia, per exemple, no sé si hauríem de dir anar a comprar un paqui o a un xino, són denominacions racistes, però quan parlem d'això, doncs me'n vaig al xino a comprar no sé què. N'hauríem de dir d'una altra manera?
Sí.
Clarament, eh?
Sí, sens dubte. Sens dubte, no? El xino, jo ho faig molt, no? I a la gent la corregeixo i li dic al xino, no, al bazar. Vas a un bazar. O vas a un súper, ja està. I si vas, no? Sobretot al castellà, que es va fer servir molt la paraula badular, que quan van començar els Simpsons.
Amb els Simpsons, sí. Amb l'APU.
Amb l'APU, exacte. Va ser una traducció que van fer, jo vaig llegir la història, va ser una traducció que van triar perquè badular, que és una paraula que es feia servir en el castellà antic i significava babau. Llavors, pel caràcter de l'APU, van decidir que aquella botiga li dirien Badulaque, però pel caràcter de l'APU. I allò s'ha quedat. I molta gent, ara potser ja no ho fa tant, no, però molta gent deia, voy al Badulaque, i era, no, bajas al colmado, o vas a la bacería,
sí,
o a l'Ultramarinos, o a la tienda, i ja està. No?
I de fet, ara amb les queixes que hi ha hagut als Estats Units amb aquest personatge, no, que diuen que és tan estereotípic, l'actor que li posa la veu ha decidit que no, que cal canviar els guions, que no es pot fer d'aquesta manera. No sé si vosaltres us heu sentit no representats en les sèries, en les pel·lícules, o infrarrepresentats, o sempre amb els mateixos tipus de personatges. Com ho veieu?
Clar, jo recordo que de petita mirava la MTV i em passava el dia mirant la MTV, mirant videoclips, perquè era l'únic lloc on veia gent negra, que cantaven, ballaven, però almenys veia gent negra. I el meu germà m'ho deia, però què fas tot el dia mirant? Dic, pues m'agraden els videoclips, m'agrada veure gent negra, i falta molta representativitat d'això. Uh-huh.
Deia el Zuhair a fer pedagogia. Com es fa això? Com es fa pedagogia per començar a canviar una miqueta la percepció que tenim d'aquesta manera? O per deixar de ser, o de tenir, en aquest cas, totes aquestes... Això, no? Com ho deia?
Actituds racistes.
Sí, actituds racistes. O pensaments, pensar que pel fet de ser negre o pel fet de tenir un color de pell diferent, doncs ja dones per fet moltes altres coses. Com ho canviem tot això?
Doncs, bueno, fer el que tots fem, no? Que és fer activisme, perquè em sorprèn perquè tots hem coincidim en aquest perfil, no? De voler fer activisme per canviar, doncs, aquestes actituds, els que nosaltres considerem que no estan del tot correctes, no? I és el que toca, fer activisme, picar pedra, perquè la gent també insisteixi a fer sensibilització, fer vídeos, fer jornades, com per exemple que organitzarem una jornada el 15 de setembre amb una associació de diàleg interreligiós, on totes les portes dels centres de culte s'obren a la ciutadania aquí a Barcelona, que és una molt bona ocasió, molt bona eina perquè la gent s'apropi sobretot a la diversitat cultural, que vegi també la diversitat cultural com allò positiu per a la societat, com anar a un enriquiment per a aquesta societat. Jo crec que és la manera de fer-ho.
Mm-hmm. Amb el dia a dia, amb xerrades i potser també amb llibres. La Desirem traurà ara un el 20 de setembre, ho sí. Comentàvem, i la Laia Casas ja en té un. Jo sóc xina catalana. Com va anar l'escriptura d'aquest llibre, Laia?
Bé, al final de la meva etapa de batxillerat havia de fer un treball de recerca i com que feia l'itinerari humanístic vaig decidir escriure un llibre que per mi sempre havia sigut un somni. I vaig aprofitar el fet de ser adoptada per enviar un missatge a la societat i conscienciar que l'adopció no és res negatiu, al contrari, i obriria la gent a parlar del tema.
A més a més, la Desiré, abans ho dèiem, és super, hiperactiva, et diria, a Twitter, no pares, a Twitter és constant, explicar anècdotes constantment, anunciant xerrades o, en aquest cas, llibres com avui. Mm-hmm. Tens bona resposta? Tots aquests tuits?
Sí, normalment sí. Sí, sobretot de la gent que em segueix, la resposta sempre és positiva i respectuosa, perquè és la manera en la que jo intento relacionar-me amb la gent que em segueix, no? Normalment quan arriba una resposta fora de to, entro a veure el perfil, és algú que no em segueix i que li ha arribat el retuit i això, no? Però sí. Sí, molt bona resposta. La gent es qüestiona, no?, i t'agraeix i diu, ostres, pues això no hi havia caigut, no? Ara que també que he començat a publicar una columna pública, no?, la gent també diu, no?, arribes a més gent, no?, i la gent obre els ulls i diu, ostres, pues m'interessa revisar-me perquè jo sempre he dit, no sóc racista, però ara tu em fas plantejar-me les coses i això em remou perquè potser no ho sabia i sí que ho soc.
Ara us faré una pregunta, a veure si me l'enteneu, eh? Creieu que el temps juga a favor nostre en aquest sentit? És a dir, venim d'on venim. A l'estat espanyol venim d'on venim. Hi ha hagut molts anys de dictadura i, per tant, també tot això, el fet de, per exemple, adopció de nens d'altres països, el fet de barrejar les classes nens d'altres races amb els nens d'aquí, potser hem trigat més que altres països en veure-ho. No sé si això creieu que amb els anys anirà canviant.
Jo tinc l'esperança de que anirà canviant, però l'experiència em fa veure que no ha canviat tant. Jo tinc una neboda de 9 anys i comentaris que m'ha fet la meva neboda de l'escola, i ella s'ha criat amb una familiar negra, no? Però ella m'ha arribat a dir, és que tu ets una negra diferent, perquè ella, de petita, ja veuen aquestes diferències i la cultura, la societat, està com molt impregnat, no? I a mi em fa pensar que el canvi és molt lent, que les cançons que em cantaven a mi, avui en dia els nens, bueno, la DCB té nenes, no sé, tens experiència en aquest sentit, però és molt lent el canvi, molt.
I el canvi passa, sobretot, suposo, per la família, per l'escola. No ho podem deixar tot només a l'escola, no? A casa no. És el que t'ensenya,
no? No, a l'escola no es pot... No es pot responsabilitzar només l'escola de la formació del caràcter dels infants. I jo crec que és això, no hem de fer pedagogia a tots els nivells. I com diu la Laia, jo considero que és això, no? Que això és una carrera de fons, això és una marató, no és un sprint, no? Llavors hem d'anar dosificant, entenent que el canvi és paulatí, és lent, però que arriba. Jo confio en que arribarà i que potser no ho veuré, eh? I ho tinc clar, que potser no ho veuré.
Home, però si jove, no pensem que sí que ho veuràs.
No, bueno, és una qüestió de realisme, vull dir, si creies que no és possible, no estaria fent tot el que faig. Això està clar, no? Però entenc que és una cosa que porta temps i que, bueno, ens hem de dosificar també moltes vegades per no desgastar-nos i tirar endavant.
Estem acabant l'entrevista.
No, a vegades és molt difícil imaginar una societat que no hi hagi res de racisme. Això és utòpic, no? Jo crec, d'alguna manera. Hem de ser conscients de que hem d'anar a construir la societat poc a poc, en tots els sentits, perquè tots pertanyem a la societat catalana. No som estrangers, ni hem arribat fa un any nosaltres. I jo crec que també molt important és reivindicar la nostra pertinença aquí a Catalunya i a la societat catalana. Jo crec que això és molt, molt important, perquè és la primera cosa que trenca l'estereotip, perquè és, jo crec que el racisme o les discriminacions generen en quant que tu no ets d'aquí. Com tu no ets d'aquí, no tens poder de decidir o d'opinar fins i tot sobre les qüestions importants que de la societat que nosaltres ja formem part d'ella.
Laia, alguna cosa més?
Jo crec que ja ho han dit tot. I també incloure que dins de la societat el que està molt arrelat són les bromes i els xistes, no? Uh-huh. Que sempre hi ha els típics acudits de entren un bar, un xinès, un negre i un... no? I tothom riu d'aquestes gràcies. I jo crec que el primer pas seria dir, doncs no fa gràcia, és un acudit racista.
No, això mateix. Anava a dir-vos que estem acabant l'entrevista, passen 5 minuts de 5:45, i us vull preguntar, hem fet alguna incorrecció a l'hora de parlar de racisme? Perquè potser el que començàvem dient és que moltes vegades és inconscient. N'hem fet alguna? Hem tirat d'eufemismes quan no calia en alguns moments? Això us passa, també, que veieu gent que va...
Ai,
a veure, ara busco un sinònim, busco un eufemisme, això també us ho passa molt.
Ens passa molt, sí. Molt, a mi, no?, quan hem de parlar de persones negres o han de parlar de mi, diuen, no, claro, com tu ets negreta, i és, a veure, fa 1,77 m, vols dir que negreta és ma filla de 9 anys, i tot i així fa 1,50 m amb 9 anys, tampoc, no? Sí, moltes vegades, per no ofendre, no?, aquesta incomoditat de no saber i no atrevir-se a preguntar per por, no? I al final, com més naturalitat, millor, al final.
Mm. No? Que els hi dieu? Tranquil o tranquil·la? Què fas quan et trobes aquestes actituds de...
No, corregeixo i dic, negre. sí, bueno, ja m'entens, no? Bueno, sí, negre.
Doncs n'hem parlat avui, hem volgut dedicar una estoneta, perquè jo crec que és un tema que ens hem trobat tots, no? Algun
sí,
moment o altre. Per cert, Òscar Broch, bona tarda.
Hola,
que no t'he res, ara el tenim aquí amb nosaltres.
Ara parlem, sí.
Alguna cosa, diu, no?
Home, jo la veritat és que jo parlo del meu àmbit d'acció, no? Jo sóc molt usuari del metro, i al metro veus el transport públic, veus moltes actituds d'aquestes, digue-li inconscients, digue-li involuntàries. El del metro que tu deies de la bossa de la senyora, sí, que t'asseus al costat i se l'agafa, sí, és molt típic, però sí, també és molt típic veure llocs buits,
sí,
i veure llocs buits al costat de gent negra, sí, i veure que la gent blanca opta més pels llocs que estan allunyats de la gent, de, sí, la gent negra, digue-li àrab, etc., sí, i opta per asseure's al costat de la gent blanca. Això jo crec que molta gent no ho fa voluntàriament, sinó que és una reacció, sí, instintiva, pràcticament, que es dona molt al metro. Això és molt típic, això m'he fixat moltíssim, i m'he fixat tant que intento corregir-ho, perquè fins i tot jo possiblement hauré caigut en aquesta, mm-hmm, en aquesta trampa, no? I al metro sí que aprecies l'existència d'aquests tics encara, que estan molt, molt enquistats a la cultura espanyola.
Mm-hmm. Mm-hmm. Va, doncs ara sí, que són, com dèiem, passen de 6 minuts a 6:45 de la tarda. Avui n'hem parlat amb la Desiree Vela Lobede.
Molt bé.
Gràcies. Comunicadora. Per cert, activista, poses a Twitter, activista estètica, em sembla.
Sí.
Què vol dir això? És que m'ha sorprès moltíssim.
Em dedico a difondre contingut relacionat amb el cabell afronatural per d'una banda per les dones negres, perquè sàpiguen, no?, que poden fer moltes coses amb el cabell natural, perquè també hi ha un cànon de bellesa blanca, eurocèntric, que ens marca que com més clara la pell i més llis el cabell, més acceptada serem. Doncs llavors, de cara a la, no?, intracomunitat, oferir contingut a les dones, a les mares, i de cara enfora, doncs, per tancar també una mica els estereotips.
Doncs amb la Desiree, que avui ens ha acompanyat, també la Laia Casas, estudiant universitària. Gràcies, Laia.
Moltes gràcies.
Amb el Zuhair El Hairan. Gràcies, Zuhair.
De res.
I amb l'activista Laia Muñoz. Gràcies, Laia, i bona tarda.